Al migdia, al mirall. Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. L'Església celebra aquest diumenge el Dia de l'Església Diocesana, la Jornada de Germanor, així es diu a les diòcesis amb seu a Catalunya. Se'ns proposa enguany viure aquesta diada com una oportunitat per agrair el que és i el que fa l'Església i per mostrar-nos tots orgullosos de la nostra fe. Precisament el lema és Orgullosos de la nostra fe. És un dia de festa, de celebració i en que es recorda i s'agraeix la pertinença de tots i cadascú a una comunitat cristiana. També és una jornada important per conscienciar-nos tots i implicar-nos en el sosteniment de l'Església a partir de les realitats de la pròpia diòcesi. Esperem que la generositat de tothom ajudi a mantenir tot aquest procés d'autofinançament que viu ja des de fa molts anys l'Església Catòlica. Avui a la taula de testimonis parlarem de la Basílica de la Sagrada Família perquè s'estan vivint els actes amb motiu de la inauguració de les torres ja acabades dels quatre evangelistes. Hi haurà demà dissabte activitat i diumenge, sobretot, la missa solemne a partir de 6:15 de la tarda presidida pel cardenal Joan Josep Omella. I també comentarem la nova etapa de la Fundació Joan Maragall amb el nou president Jaume Angelats, que era presentat aquest dimarts passat en l'acte inaugural del curs. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions avui del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Les torres dels quatre evangelistes de la Basílica de la Sagrada Família ja estan acabades i aquest diumenge es farà la benedicció en un acte que serà posterior a la missa solemne que presidirà el cardenal Joan Josep Omella a partir de 6:15 de la tarda. D'aquest moment que viu el temple parlem uns minuts avui des del mirall amb el president delegat de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Esteve Camps. Senyor Camps, bona tarda i gràcies, benvingut.
Bona tarda.
Bé, què suposa aquest nou pas que dona la Sagrada Família?
Bé, és el final d'una etapa, tota vegada que arribem a tindre les torres més altes. Només quedarà pendent de construir la Torre de Jesús de 172 metres. Fa uns anys vam inaugurar la Torre de Maria i ara amb aquestes quatre torres dels evangelistes ja queda el nucli central de les torres superats. Només està pendent la construcció de la Torre de Jesús, que la tenim prevista al llarg del 24 i 25.
Doncs, per tant, això avança. Encara no podem assegurar al 100% que l'any 26, el del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, estigui tot acabat. També falta la façana de la Glòria, amb tota la seva complexitat.
Exactament. En aquests moments el que podem dir és que a l'any 24 s'acabarà la part nord de la Basílica, que és el carrer Provença. El carrer Provença s'unirà a la sagristia actual amb la capella de l'Assumpte que es construeix al mig del carrer Provença i que uneix amb claustre a la segona sagristia, que es farà una de les últimes peces tota vegada que per allà entra el material de construcció. Mm-hmm. Llavors, la previsió és que el 24, finals del 25, s'acabi totalment la zona nord, el carrer Provença, i a partir del 25, doncs ja treballar de ple amb la façana de la Glòria, el Batisteri i la Penitència. Mm-hmm. Aquest és el programa que tenim establert. Evidentment, el 26, com vostè diu, no es podrà inaugurar la totalitat de la Basílica, tota vegada que la pandèmia va produir un lapsus molt important, no tan sols laboralment parlant, sinó econòmicament, que durant 2 anys pues, no es va tindre recursos suficients I és ara que, afortunadament, podem dir amb satisfacció que podem garantir la construcció de la Torre de Jesús, perquè ja tenim els materials i ara els diners, i això és el que ens garanteix que puguem finalitzar la Torre de Jesucrist el 25 i possiblement inaugurar-la el 26, que és el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i que al mateix temps Barcelona ha sigut designada seu del Congrés Mundial d'Arquitectura. Uh-huh. Clar, són dos
esdeveniments
importants. Uh-huh. I la Sagrada Família pues, serà una de les parts importants d'aquest congrés i d'aquesta celebració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquesta és la previsió que tenim.
Avui parlem amb Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora de les obres del Temple de la Sagrada Família, i parlem d'unes celebracions molt importants aquest cap de setmana, aquest dissabte, dia 11, i sobretot diumenge, a partir de 6:15, la missa solemne. Ens pot fer una mica de síntesi del que hi haurà aquest cap de setmana dins d'un conjunt d'activitats que ja han començat, de fet?
Sí. I el dissabte, aquest dissabte a les 11 del matí, hi haurà una actuació de les colles castelleres, principalment participant la colla castellera de la Sagrada Família, després la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample, després els de Sants i els de Sarrià. Són quatre colles amb les quals cada colla farà una actuació i després, finalment, les quatre aixecaran els quatre pilars, simbologia dels quatre torres que l'endemà, el diumenge, després de la celebració litúrgica presidida pel cardenal Omella, es procedirà a la benedicció i la il·luminació, en la qual quedarà ja il·luminada, en principi, fins l'endemà de Reis, amb motiu de les festes.
Doncs molt bé. Passarà una mica un fet semblant al de fa 2 anys amb la Torre de Maria, ara amb les torres dels quatre evangelistes. La silueta definitiva de la Sagrada Família va agafant forma i, sobretot, aquesta bona notícia que el 2026 ja s'inauguri la Torre de Jesús, amb la qual cosa aquí l'Skyline de Barcelona canviarà, es redefinirà amb aquesta gran obra.
Totalment. Uh-huh. En aquests moments, avui, ja si es fuja pel carrer Marina, que és el carrer que es veu més clar, podríem dir, ja es veuen els quatre evangelistes perfectament amb les seves ales, que junt amb l'estrella de Maria donen un canvi total a l'Skyline de Barcelona, a l'espera d'incrementar-lo amb la Torre de Jesús, que falten aquests metres d'alçada i que es començarà a construir la part que falta de la Torre de Jesús el 24.
I finalment, senyor Esteve Camps, algun comentari sobre la missa? Serà una celebració eucarística dominical amb molta gent, esperem, a la Sagrada Família aquest diumenge?
Jo crec que sí, hi ha molta sol·licitud de gent que està interessada per assistir a aquesta missa, la presidirà el senyor cardenal, i serà concelebrada pel nunci sí. I el bisbe auxiliar David Abadies. A part d'això, doncs, evidentment, hi ha molts sacerdots que volen participar en aquest aconteixement.
Sí.
I llavors, doncs, bueno, la participació popular, que hi ha hagut molta demanda d'entrades per assistir-hi, és un esdeveniment que per la gent creient doncs, té una transcendència important.
I tant. La benedicció tindrà el seu ritual, com ara fa 2 anys amb la Torre de Maria, a l'exterior, esperem que sigui
exacte.
Molt seguida, també.
Vull dir, el fet serà la celebració de la missa i un cop s'hagi fet la consagració i la comunió, abans de seguir la missa, sortirà a fer la benedicció dels quatre evangelistes i quan tornin a dins de la basílica el senyor cardenal i el nunci i el bisbe auxiliar, s'acabarà la missa.
Molt bé. Doncs tot just abans de la benedicció. Per tant, serà la culminació d'aquesta celebració. Moltes gràcies, senyor Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família. Un plaer, enhorabona per aquests passos que són a benefici de tothom, a l'Església i a la societat catalana. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres pel vostre interès.
D'altra banda, l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona acollia aquest dimarts passat l'acte d'inauguració del curs de la Fundació Joan Maragall. Va estar presidit pel bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies. A l'inici de la sessió es va produir el relleu a la presidència de la institució que depèn de l'Arquebisbat de Barcelona. El nou president és Jaume Angelats, sacerdot de la diòcesi de Girona, rector de Cadaqués i d'altres localitats properes, i que agafa el testimoni de David Jou, que ha estat al capdavant de la Fundació els darrers 4 anys. Jaume Angelats i Morató, va néixer a Banyoles l'any 1953 i és membre del patronat de la Fundació Joan Maragall des de fa aproximadament una dècada. És doctor en teologia, llicenciat en ciències bíbliques i en psicologia, docent de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Abans de l'edició inaugural, amb el títol El Sínode, els reptes del nostre temps i el futur de l'Església, impartida pel cardenal Jean-Claude Hollerich, arcabisbe de Luxemburg i relator del Sínode 2023, Jaume Angelats va fer una intervenció en què va agrair el treball del seu predecessor. El nou president de la Joan Maragall va assegurar que l'entitat s'ha convertit els darrers 35 anys en un espai eclesial de diàleg entre cristianisme i cultura, conscient que tota cultura té una dimensió religiosa i tota religió necessita també la mediació cultural. Aquestes, entre altres reflexions, es van sentir dimarts al vespre, però avui volem conèixer una mica la seva visió, la visió del mateix president nou de la Fundació Joan Maragall, Jaume Angelats. Doctor Jaume Angelats, hola, benvingut i moltes gràcies.
Hola, Ignasi, gràcies a tu.
Bé, com afronta vostè aquesta nova responsabilitat com a president de la Fundació Joan Maragall?
Bé, mira, doncs amb serenor i amb calma, una mica sorprès per la proposta i havent-la acceptat per un sentit de responsabilitat en relació amb tot el que he rebut d'aquesta fundació, en la que he tingut ocasió de col·laborar-hi, però sobretot de gaudir doncs, de les seves propostes i del treball conjunt de moltes persones que fa molt de temps que hi dediquen diguem-ne, esforços i el disseny d'iniciatives per al diàleg entre cristianisme i cultura en el nostre país.
Aquesta és la gran essència de l'entitat, que ve d'una mena d'intuïció profètica que va tenir el cardenal Narcís Jubany a finals dels anys 80 del segle passat, quan va encarregar Antoni Matabosc la creació d'aquest col·lectiu. Ara bé, la societat canvia i cap a on apunta, creu vostè, la Fundació Joan Maragall de cara als propers anys, dins d'aquest canvi social, amb noves realitats, nous referents culturals, religiosos?
Bé, una mica, doncs, en primer lloc, i sobretot també tenim present que encara, per dir-ho així, estem sortint de l'impacte que va produir la pandèmia, que va evidenciar i va posar en crisi moltes situacions que fins aquell moment semblava, doncs, que anaven tirant sense massa plantejaments, i encara estem en una, bueno, en una fase de reflexió, de metabolitzar doncs, molts aspectes que han posat de manifest tot aquest canvi cultural, social, d'escenari, de referències, que tu ara doncs, feies notar, no? Uh-huh. I en aquest sentit, bé, doncs ara iniciem un nou periple ben empoltat en tota la tradició d'aquests ja quasi 35 anys de l'inici d'aquesta fundació, que bàsicament doncs, ha d'anar trobant les formes d'actualitzar a partir de, diríem, de l'atenció en aquest món canviant en el que transcorre la nostra experiència vital i en el nostre cas doncs, també de fe en aquest sentit cristiana, per anar trobant doncs, noves maneres de mantenir aquesta actitud de diàleg, de respecte, sobretot d'escolta i també de posar en joc una mica la imaginació, no? per poder anar fent propostes en molts àmbits, naturalment, sobretot doncs, en relació amb les generacions més joves, que ja diguem, estan en una situació molt diferent d'aquell primer públic al que es podia adreçar la Fundació fa uns anys i que naturalment ara doncs, ja altres trets i característiques.
Sí. A la lliçó inaugural, dimarts passat, va intervenir el cardenal Jean-Claude Hollerich, relator del sínode amb una lliçó, amb una conferència interessant sobre aquesta nova visió de l'Església més participativa. Va ser interessant, suposo, i m'imagino que també marcarà una mica, no?, el curs actual de la Joan Maragall.
Sí, certament que diríem tota aquesta dimensió que anomenem de sinodalitat, que doncs ha emergit ara amb força per iniciativa i per impuls del Papa Francesc, connectant amb la tradició que naturalment d'una manera més recent ve ja, recent de fa molts anys ja, del Concili Vaticà II i del pontificat de Pau VI, doncs, amb aquella actitud de diàleg de l'Església, diríem, amb el món,
Sí.
Però el cardenal Hollerich bàsicament va fer molt bé, d'una manera molt planera. Ell va expressar el que ha significat especialment aquesta sessió d'octubre ja a nivell, diguem-ne, global, amb els participants a Roma, el que ha significat com a experiència vital, no?, de descobrir, diguem, tota la virtualitat d'aquest camí sinodal obert a tothom, que primer doncs posa en relleu aquesta actitud d'escolta de l'altre i a partir d'aquí doncs poder també expressar cadascú des de la seva sensibilitat, des de la seva mirada, doncs camins que es van intuint per anar doncs d'alguna manera transformant l'Església en aquest àmbit sinodal. I el cardenal Hollerich va posar en relleu el valor que, diríem, aquest camí té, no només a l'interior de l'Església, sinó també com una proposta a la societat en general, no? Per dir, pot ser una bona aportació de l'Església posar l'accent en aquest camí inclusiu de tothom per anar trobant els camins, perquè ningú té la recepta de res i tots necessitem doncs la proximitat, la companyia de l'altre i el respecte a l'alteritat.
Avui parlem de la Fundació Joan Maragall, amb el qui és des d'aquesta setmana el seu nou president, Jaume Angelat, sacerdot, rector de Cadaqués i d'altres localitats properes. I bé, un home compromès des de fa una dècada amb aquesta entitat, que ara viu un curs marcat pel 35è aniversari de la seva creació i també pel canvi de seu. Com viu tot això? I una mica li pregunto si això pot provocar canvis també en els tipus d'activitats, alguna mena de replantejament. Què ens diria?
Sí, bé, miri, inesperadament i sobretotament doncs, hi ha hagut la possibilitat facilitada per l'Arquebisbat de Barcelona de traslladar la seu a la Balmesiana.
Sí.
De fet, doncs, és una institució o iniciativa centenària que va néixer precisament amb aquest esperit també de diàleg, no?
Sí.
De l'Església, la cultura del seu moment. Realment això sintonitza amb les intuïcions i amb l'enfocament de la Fundació Joan Maragall, com hem comentat, i ara doncs es tracta, tots us fa un mes que hem fet el trasllat, de a partir d'aquesta nova ubicació, doncs precisament en aquesta línia que dèiem de replantejament, de resituació del sentit de la Fundació, doncs trobar aquests nous camins que bé, ho hem de fer també, diríem, amb calma i amb serenitat i amb atenció i amb obertura a moltes altres institucions eclesials i fora de l'àmbit, diríem, més estrictament eclesial, per anar doncs mantenint aquest carisma o aquesta aportació que ha marcat doncs l'itinerari doncs, de la Fundació fins ara, que esperem, ens sembla que pot tenir sentit renovat en el futur.
I tant que sí, recordem que la nova seu és al carrer Duran i Bas número 9, l'edifici de la Balmesiana, des d'on ara es coordinaran les activitats, que moltes vegades també amb les possibilitats actuals tenen també la virtualitat, no? La comunicació a distància i moltes activitats que també es poden seguir online. Esperem que pugui seguir amb llarga vida la Fundació Joan Maragall, aquesta entitat vinculada a l'Arquebisbat de Barcelona, que vol sempre bastir ponts entre la fe i la cultura. Aquest any marcat pel sínode, marcat per aquesta renovació, hem parlat amb el nou president de la Fundació Joan Maragall, Jaume Angelats. En tot cas, invitem els qui ens escolten a visitar la web de la Fundació, buscant Fundació Joan Maragall, és ben fàcil i es poden també trobar totes les informacions de les activitats. Que vagi molt bé, molts ànims, eh?
Moltes gràcies a vosaltres i esperem d'anar-nos retrobant.
I tant que sí, si Déu vol. Adéu-siau.
Abans que parlés, tu ja em cantaves. Has estat molt, molt bo amb mi. Abans que respirés, tu ja em miraves. Has estat molt, molt tendre amb mi. Oh, com més de gran i d'infinit el boig amor de Déu.
Amor boig és el tema que estem sentint, interpretat per Worship.cat. La cançó original és de Cory Ausbury. El nostre grup de lloança en català, Worship.cat, n'ha fet aquesta traducció i adaptació. La cançó parla de l'amor immens i etern que ens té el Pare. I resumim algunes notícies breument. Us expliquem, a banda del que ja hem comentat durant el programa, que la comunitat de Sant Egidi ha defensat aquest dilluns passat el dret de la gent gran a envellir a casa seva. En un acte públic a Manresa, l'entitat fundada per Andrea Riccardi ha demanat un nou model d'atenció i cura dels ancians perquè puguin passar els últims anys de la seva vida a casa. Sant Egidi ha presentat aquesta proposta avalada per un estudi de la situació dels ancians arreu de Catalunya, però que sobretot neix del servei que la comunitat fa a favor de les persones grans des de fa més de 50 anys, des de Roma i arreu del món. Mataró, d'altra banda, rehabilitarà l'any vinent el campanar de la Basílica de Santa Maria, en previsió que tornin a repicar per la Festa Major de les Santes les campanes. Aquesta festa és a finals de juliol. De les 7 campanes actuals, 5 són litúrgiques i 2 civils. Una se substituirà per complet. La campana Carme va deixar de sonar el 2017 com a conseqüència d'una esquerda i l'incident va fer que s'analitzés l'estat de la resta de bronzes. I recordem que el president de la Generalitat va invitar dilluns al Papa Francesc a venir a Catalunya i li va explicar la importància del mil·lenari de Montserrat del 2025. Pere Aragonès, després d'una audiència de 40 minuts amb el pontífex, va explicar que li ha dit que els catalans estarien molt honorats de la seva visita, però que és ell qui defineix l'agenda dels seus viatges internacionals. El president català va agrair l'amabilitat i la disponibilitat del Sant Pare per escoltar-lo. També recordem que la banda municipal de Barcelona va oferir dissabte passat dins els actes per la inauguració de les Torres dels Evangelistes un concert. La primera vegada que ho fa en la història, a la mateixa Basílica d'Antoni Gaudí. Amb aquesta actuació es va donar oficialment el tret de sortida a tota la programació d'actes que ja hem comentat en la nostra conversa amb Esteve Camps. I el filòsof i teòleg Francesc Torralba, guardonat aquest divendres passat amb el Premi Ratzinger 2023, juntament amb el teòleg i prevere aragonès Pablo Blanco, ha explicat aquests dies que agraïment, sorpresa i humilitat són les principals sensacions que ha experimentat després de conèixer aquest reconeixement, el Premi Ratzinger 2023, que Torralba i Blanco recolliran el proper 30 de novembre en un acte al Vaticà presidit pel secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15 del migdia aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.
Muralla que no trenquis per arribar a mi. No hi ha muntanya que no pugis, foscor que no il·luminis per arribar a mi. No, no hi ha mentida que no vencis, muralla que no trenquis per arribar a mi. Oh, com és de bo.
COPE Catalunya i Andorra.